El seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
Crims.
Aquest record tota la vida. Tota la vida el recordaré. Això no s'olvida. No s'olvida mai això. És un record que duri tota la vida. Això no passi.
A Josep Canela li van matar la padrina i un oncle fa més de 90 anys. Ell encara no havia nascut aquell 19 de maig de 1928. A la Pobla de Ferran, un llogarret de la Conca de Barberà, un noi de 26 anys, Josep Marimon, el Josep de Cal Hostaler, va matar a cops de destral i a trets d'escopeta 8 criatures i una dona. I va malferir 3 dones més. Una d'elles va morir al cap d'uns pocs dies. En total, va deixar 12 víctimes directes en un poble de menys de 40 veïns. La major part dels altres treballaven aquella tarda als camps de cereals dels voltants. Avisats pels crits desesperats que se sentien, van tornar corrents cap a casa, sense saber quants morts hi havia, ni si eren els seus fills o les seves dones o germanes. Totes les famílies de la Pobla de Ferran van quedar destrossades. També els Marimon, que van descobrir que el seu Josep havia fugit, convertit ja en un dels pitjors criminals de la història de Catalunya.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Avui parlarem d'un dels pitjors assassinats múltiples de la història d'Europa. I va passar a Catalunya. Hem anat a buscar una llista al Departament de Justícia dels Estats Units i a la Wikipedia en anglès. La llista no inclou els criminals que van matar familiars, companys de feina o d'institut, ni tampoc els crims per odi o en temps de guerra. Al lloc número 14, per davant del crim de Puerto Urraco, hi ha la matança comesa per Josep Marimon Carles a la Pobla de Ferran, un agregat de Passanant, a la Conca de Barberà. En menys de 2 hores de la tarda del 19 de maig de 1928, aquest jove de 26 anys va assassinar 8 criatures d'edats entre els 3 i els 11 anys. Marimon també va matar una dona i en va deixar moribunda una altra. Encara va malferir 2 dones més abans de fugir. Qui era Josep Marimon? Què va passar després amb ell? Per què havia comès aquesta terrible matança? Provarem de posar llum enmig de tanta foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
Aquell dissabte 19 del maig de 1928, la majoria de veïns, homes i dones, eren al camp. El dia es presentava alegre. Aquell dissabte acabarien de birbar, és a dir, d'arrencar les males herbes, una feina molt pesada que demanava passar molta estona ajupits. Després ja vindria la sega. Havia plogut força aquella primavera, la collita havia de ser esplèndida. Els pagesos i pageses van sentir alguna escopetada, això segur, aquella tarda. Devien pensar que era el Marimon, el Josep de Cal Hostaler, que matava colomins. En tenia costum. En un cert sentit, tenien raó. Al cap d'una estona, des dels camps, es van sentir crits desesperats, demandes d'auxili. Van córrer cap a casa. Els esperava, en una paraula, l'horror.
Crims.
Primer de tot, situem-nos. Un equip del programa, amb Adolf Beltran i el tècnic Martí Cuní, han anat a la Pobla de Ferran. Adolf, com és la Pobla de Ferran?
Hi vam anar des de Belltall per una pista amb bastant sotracs i a l'arribada a la Pobla de Ferran, que està plantada dalt d'un turonet, t'hi trobes un cartell mig esborrat de la ruta del Cister. Allà comença l'únic carrer del poble que té una desena de cases. Només en una hi viuen tot l'any, les altres són segones residències, del castell de Ferran, que li va donar nom, tot just en queda una torre de planta quadrada. També queda un portal, resta de la muralla i una paret de l'antiga església romànica de Sant Joan. Som a la vall del Corb, al nord-oest de la Conca de Barberà, a la comarca natural de la Baixa Segarra. És un dia de tardor bastant lletxot el que hem triat per anar-hi. La primavera del 1928 va ser esplèndida, molt plujosa. El paisatge, però, no deu ser gaire diferent del de fa 90 anys. Hi ha coses canviades, és clar. Carreteres i pistes, allà on hi ha abans hi havia camins de carro. Els aerogeneradors, naturalment, són recents. Ara també hi ha més bosc. Llavors dominaven més els sembrats de cereals. Hi ha algunes vinyes, rouredes, pinedes, a la vista. Res no fa pensar en cap crim. No hi ha cap placa de record per les víctimes de Marimon. No anem sols, i els nostres guies coneixen molt bé els topants de la Pobla. Són Josep Canela, víctima indirecta del crim i propietari de dues cases i d'algunes terres, en aquest terme, l'heu sentit al començament del programa. També ens guia l'historiador Jordi Creus, que fa uns anys va rescatar la memòria d'aquest crim en un treball a la revista Urge. Som a l'entrada sud de la Pobla, davant mateix del que havia estat la casa de Marimon, on tenia el jaç, la màrfega, d'on es va aixecar per matar tots els veïns que va poder.
Un cop situats en l'espai, situem-nos ara en el temps. 19 de maig del 28. Mentiríem si diguéssim que el dia es presentava al poble com qualsevol altre. No, aquell dia havia de ser millor, un dia de festa. Ens ho explica l'historiador Jordi Creus.
Doncs era dissabte, era l'últim dia de campanya de la Birba, o sigui, havia de ser un dia de festa, que era una fenya molt dura aquesta de la Birba, i ja estaven a punt d'encetar la temporada de sega, o sigui, era un any doncs, que la collita s'entullava molt, molt bona, de fet, segurament va ser molt bona, però bé, va passar això i un dia que havia de ser festiu, doncs va ser tot el contrari, va ser un dia el més tràgic de la història d'aquest poble.
La Pobla de Ferran tenia menys de 40 veïns, que vivien en les 8 cases d'un sol carrer. Depenien, per tot, de Passanant, que era el cap de terme, amb un miler d'habitants i on hi havia l'ajuntament, la parròquia, el cafè, el dispensari i l'escola. La canalla més gran anava a fer classe a Passanant. Llavors, els dissabtes, les escoles eren obertes. I només els nens i nenes més menuts es quedaven a la Pobla, a càrrec d'algunes dones. La major part d'homes i dones de la Pobla treballaven als camps de blat i d'ordi dels voltants. L'únic home que se solia quedar a la Pobla era el Josep de Calostaler, el Josep Marimon. Era un noi de 26 anys que tenia una malaltia molt cruel, una tuberculosi medular, anomenada mal de pot, que el feia anar coix i amb l'esquena abunyegada. No podia treballar, però les cames encara el van dur aquell matí del 19 de maig al cafè de Belltall, a prendre alguna cosa. Allà va xerrar amb alguns parroquians que hi esmorzaven abans d'anar o de tornar al tros. No van fer gaire cas del que els va dir, però hores més tard se'n van recordar molt bé i ho van explicar al diari de Targa, els dies posteriors al crim. Fixeu-vos què deia Marimon el matí de la matança.
Digué en conversa que sostingué amb diferents individus que al món hi ha hagut homes molt cèlebres i que ell aspirava a ésser-ho. Puix ja sentiríem el que passaria aquell dia a Pobla de Ferran.
I tant que se'n sentiria parlar. I molt més enllà de la Pobla de Ferran i de Passanant. En parlarien tots els diaris catalans i espanyols i també molts d'estrangers, de tan lluny com Austràlia. Fins a aquell racó de món hi anirien un grapat de periodistes per entrevistar tots els veïns que tinguessin esme de parlar, per poder explicar després amb tots els detalls possibles i a vegades amb contradiccions tot allò que havia passat aquell dia fatídic. I per especular sobre els mòbils del Marimon i sobre el lloc on s'havia amagat, a menys que hagués aconseguit fugir molt lluny o que s'hagués suïcidat. Per la premsa, sabem que aquell dia, al bar de Belltall, Marimon va assegurar que es faria famós. En quin to va dir-ho? Això no ho sabem. Però sembla que ningú va donar importància a les seues paraules. Se les van prendre a broma? Si és així, els parroquians del bar de Belltall els devia saber molt de greu, al cap d'unes hores. Però no va ser les úniques paraules enigmàtiques de Marimon aquell dia. Ja de tornada a casa des de Belltall, va dir alguna altra cosa que només amb el pas de les hores va prendre tot el seu sentit. Això, Adolf, us va explicar el mateix Josep Canela.
Sí, i a ell li va explicar el veí que va parlar aquella tarda amb Josep Marimon. Aquest veí es va aixecar de fer la migdiada per tornar a la feina, al camp, i es va trobar a l'entrada del poble amb el Marimon, que estava estirat en una màrfega al sol davant de casa.
I llavors aquest veí d'aquí, d'aquesta casa d'aquí, pues li va dir, miri, els uns marxen i els altres s'hi volen posar. I ell va dir, sí, és veritat, però diu, quan jo m'aixecaré, aquí no s'hi posarà ningú més. L'home que ho va presenciar, que li va dir que aquest no va morir, no el va matar perquè era el tros, aquest és el que ho va dir. I llavors, clar, diu, jo sóc testimoni de que ell em va dir això, de que ell em va dir que quan ell s'aixecaria, que aquí no s'hi posaria ningú més.
Pel que sembla, aquest veí no va ser l'únic a qui Marimon va dir aquestes paraules misterioses. També les va dir a una veïna, Antònia Marimon, que aviat es convertiria també en una de les seues víctimes. No ens consta que fossin familiars directes, malgrat la coincidència dels cognoms. Segons el testimoni de la mateixa Antònia, Marimon també li va dir que mai més ningú jauria allà quan ell s'aixequés. I tenia raó. A ulls dels supervivents, aquell semblaria el cau d'un monstre o d'una fera. Però l'Antònia no ho sospitava pas, tot això. De fet, segons l'historiador Jordi Creus, la noia, que tenia 28 anys, encara es refiava del Josep.
Segons el seu testimoni, a posteriori, després de ser ferida, ella diu, recorda, que a dos quarts de quatre ella anava cap al camp. I aquesta noia pues, devia portar pues, una menjada o el que sigui a la seva quadrilla, a la seva gent que feia la birba, no? I li va dir al Marimon, al Josep Marimon, que estava aquí estirat, vigila'ns la canalla.
No és estrany. El Marimon era l'únic home adult de la pobla que no treballava al poble a causa del, com hem dit, d'una tuberculosi medular, l'anomenat mal de pot. Després explicarem més en detall en què consisteix aquesta malaltia. Però en la conversa entre els dos Marimon, el futur botxí i la seva víctima, encara hi ha un altre element interessant. Segons va explicar algun diari, l'Antònia li va retraure al Josep que es passés el dia jaient sense treballar. Li va dir seriosament o era una mena de broma? En tot cas, el Marimon li devia fer poca gràcia. Estava malalt, ple de dolors, i era el metge de Passanant qui li recomanava que s'estirés al sol en aquella màrfega i s'hi passés moltes hores. Per això, algun veí cruel se'n devia riure i el devia tractar de dròpol. Potser alguna criatura reia també a costa de la seva coixesa, de les deformitats de la seva esquena i de la mà agarrotada. Va ser per venjança, doncs, que Marimon va començar a matar? Ja en parlarem. El que sembla segur és que Marimon va cometre els seus crims de manera premeditada. No va ser un atac d'ira. Recordem altra vegada que aquell mateix matí al cafè de Belltall va avisar que es faria tan famós com aquells que sortien als diaris i que al migdia va repetir allò de «quan jo m'aixequi d'aquí, ningú s'hi tornarà a posar». Però l'Antònia se'n devia anar tranquil·la a dur menjar la seva quadrilla que birbava al camp. Eren cap a dos quarts de quatre de la tarda. Va deixar al poble la seva filleta de 4 anys, la Teresa Roca, amb dos menuts més, el Miquel Torres i la Carme Rabadà, tots dos de 3 anys. Va ser llavors quan Marimon va començar a matar. Ells van ser les primeres víctimes. Aquesta és la versió que Josep Canela va sentir explicar al seu poble.
Sí, van vindre d'estudi, venien d'estudi i els va esperar aquí i llavors, esclar, els deia dir que volia matar coloms o que això i bueno, els va donar entenent que entressin a dintre la pallissa enganyant-los i que entressin dintre la pallissa. I llavors, esclar, quan va estar dintre la pallissa, pues, a cops de destral, pues, els va matar tots tres.
La memòria pot ser traïdora. Josep Canela ha començat pel final. Per això intervé ràpidament l'historiador Jordi Creus i fa una puntualització.
Una petita correcció, no t'enfadis, Josep. No. Les primeres víctimes que van matar, els primers nens, eren nens que encara no anaven a l'escola. Eren petits. eren petits, o sigui, eren gent que estaven jugant aquí, canalla que estaven jugant aquí, i no, curiosament, o, bueno, una de les coses que es diuen, sempre s'han dit, és que els de Marimon, per la seva incapacitat, moltes vegades el que feia era cuidar la canalla.
Jordi Creus es basa en el testimoni, precisament, d'Antònia Marimon, reproduït als diaris la setmana següent. D'alguna manera, la noia va prestar declaració al jutge, tot i que Marimon li va destrossar mitja galta d'una perdigonada. Ja hi arribarem. Segons l'Antònia, el Josep va dir als tres nens petits, la Teresa, el Miquel i la Carme, que l'acompanyessin a un paller a l'altra punta del poble, on hi havia uns colomins que volia matar a trets d'escopeta. Sembla una trista metàfora del que passaria després. Els nens el van seguir fins al paller, i per això algun periodista de l'època va comparar Marimon amb el flautista de Hamelin. Però les seves eines eren una destral i una escopeta. Ara sentireu el fragment d'una copla que resumeix els fets i a la qual calia acompanyar amb la música d'un tango llavors famós de Carlos Gardel, La Cieguita.
En la pobla de Ferran, que ocho casas solo tiene, ha salido un criminal que ha matado 9 seres. Todos eran muy pequeños jugando en aquellas calles cuando el traidor pretendió con palabras engañarles. Les dijo que mataría palomos con la escopeta y los niños inocentes aceptaron la oferta. A un pajar se los llevó para lograr el su intento y aquello se convirtió de los niños matadero.
Aquest romanç va aparèixer les setmanes següents a la premsa, d'autor desconegut. S'anomenava Letra de l'horrendo crimen de la Pobla de Ferran. La música, com hem dit, és la de La Cieguita, de Carlos Gardel. Deixant de banda si és una lletra gaire inspirada, demostra l'enorme impacte que va tenir aquella matança entre l'opinió pública catalana i espanyola, amb ressò a l'estranger. Els diaris van fer grans esforços per reconstruir aquella hora i mitja, o potser dues hores de matança. El primer episodi va ser l'assassinat dels tres menuts. Marimon va colgar els seus cossos a la pallissa. Això fa pensar, també, que Marimon va cometre els seus crims amb molta premeditació i traïdoria. No va ser un esclat d'ira, va ser una matança sistemàtica, podríem dir, amb la intenció de fer tant de mal com pogués. Per això va amagar els cadàvers de les seves tres primeres víctimes. Per això va dissimular quan poc després un esquilador va presentar-se al poble. O potser més d'un, perquè en això hi ha versions diferents. En tot cas, Marimon va interrompre la matança i va esperar. M'explica Josep Canela.
I llavors va vindre un esquilador aquí al poble, i, bueno, i ell, llavors, amb una sang freda terrible, pues, va acompanyar els esquiladors i fins que havien acabat la feina. I, bueno, i llavors ell els va acompanyar, voltava per aquí, els esquiladors anaven fent la seva feina, i llavors les dones d'aquí al poble ja es van estranyar una mica, ja es van estranyar de que els nens no apareixien, tardaven molt a vindre, tardaven molt i esclar, ja els estranyaven i, bueno, i els deia dir, no pateixis, que això són jocs de canalla que juguen amagats.
Cap a 6:15, Antònia Marimon torna al poble. Veu Josep Marimon, el Josep de Calostaler, amb una destral a la mà. Li estranya perquè ell no solia transportar cap eina. Ja ho sabem, no treballava. Segur que l'Antònia li va preguntar per la Teresa, la seva filleta. Ell va respondre amb una evasiva o amb una mentida i va seguir el seu camí. On es va aturar, Adolf?
Doncs sabem que es va aturar just allà on també ens vam aturar en el nostre camí per l'únic carrer de la Pobla de Ferran, davant de casa de Josep Canela. Hi ha un llistó de fusta que hi posa Cal Corona i el número del carrer també és visible, és el número 12. Té una porta ara de doble batent metàl·lica, però llavors, l'any 1928, tenia un replà a mig aire amb una escala de pedra que hi pujava, ho sabem per algunes fotos. Aquell dissabte, Rosa Eloi estava asseguda en allà cosint. Li feia companyia una nena, la Ramona. La dona, de 45 anys, és la padrina de Josep Canela, és a dir, la mare del seu pare.
Aquí la porta estava oberta i llavors ell va passar per aquí pel carrer i va entrar cap dintre a casa meva i llavors ell estava aquí a l'escala, antes estaven les portes obertes i ella estava cosint i llavors va entrar aquí dintre i a cops de destral pues, la va ferir mortalment. I inclús hi havia una nena d'aquí de la casa del costat, d'aquesta casa d'aquí, hi havia una nena que tenia, no sé, uns 7 o 8 anys, una nena petiteta, i estava al costat d'ella i llavors aquella nena també la va matar i la va arrossegar fins allí a la porta de l'estable i allí la va tirar i allí estava morta.
Clar, no van poder ni cridar les víctimes, o sigui, tant a traïció les va atacar Marimon, la dona, la Rosa Eloi, va quedar amb un trau enorme al cap. Realment potser hauria estat millor morir a l'acte. La seva vida va durar uns pocs dies més d'agonia espantosa. Tan malament estava que la van dur al seu llit i ja no van gosar moure-la més. Després de malferir la dona i de matar la nena, Marimon va tornar a sortir al carrer, aquest únic carrer de la Pobla. Va aturar-se al davant d'un corral on era la Francesca Canela, una dona de 70 anys.
Una senyora allà baix que donava menjar a les gallines, estava dintre el corral, llavors des de fora, amb la porta foradada, des de fora la va veure i llavors pues, la va encanyonar, li va tirar i llavors la va matar allà mateix.
Crims, amb Carles Porta.
Des de la punta nord de la Pobla, on ara hi ha una àrea de pícnic mirant al nord cap a Guimerà o Ciutadilla, Marimon va refer l'únic carrer del poble en direcció cap al sud on tenia la casa. I allà on s'aturava, matava. A cops de destral o a trets d'escopeta. I a ningú estranyava en aquells trets? Segurament no. I hem dit que a Marimon li agradava caçar colomins, però els nens més petits continuaven sense aparèixer. Aleshores, Antònia Marimon, que trobava a faltar la seva filla Teresa, va anar a casa de la seva cosina, Marina Roca, per preguntar-li si sabia on era la canalla. Just llavors apareix el Marimon, que demana a l'Antònia l'escopeta del marit, Joan Roca, que era el camp. L'Antònia està amoïnada per la seva filla i li diu al Marimon que les deixi tranquil·les. Les dues dones surten de casa per continuar buscant les criatures. Marimon aprofita per pujar a la casa i agafar l'escopeta. Altre cop al carrer, observa que per l'altra banda del poble s'acosten els nens més grans, que ja tornen d'escola a Passanant. Entre ells hi ha Ramon Canela, de 6 anys, que hauria estat l'oncle del Josep, el nostre entrevistat. També Josep Rabadà, d'11 anys, i Salvador Torres, de 5. Mentre les dones buscaven la canalla petita a l'altra punta de la Pobla, Marimon va enganyar els grans perquè l'acompanyessin a un altre paller a caçar colomins, i allà els va matar. I encara un altre nen, Josep Torres, de 8 anys, que va arribar-hi en aquells moments buscant els petits, el va perseguir i el va matar d'un tret. Mentrestant, a la part nord de la Pobla, l'Antònia i la Marina han trobat finalment les criatures petites. Eren mortes, com sabem, mig enterrades sota la palla en un altre paller. Desesperades, les dues dones volen avisar els veïns. És la seqüència final de la matança, que Josep Canela va sentir explicar molts cops i que ara ell ens explica a nosaltres.
Doncs llavors van anar cap allà baix, al corral aquell, i van veure aquella estirada allà al corral, morta, i, bueno, i llavors, doncs, amb les mans al cap, cridant i esvalotades, pues, van anar a demanar auxili, precisament anaven a demanar auxili amb ell, perquè no hi havia ningú més, aquí al poble d'home no hi havia ningú més, i anaven a demanar auxili amb ell. I llavors, bueno, quan van anar a demanar auxili amb ell, va ser quan ell, llavors amb l'escopeta, pues, llavors va ser que va tirar a totes dues, i totes dues les va ferir, i llavors una dona diu, què fas? Diu, és que us vull matar a tots.
Les dues dones, l'Antoni i la Marina, pobres, van demanar ajuda al mateix Marimon, precisament. Al capdavall, com explicava el Josep Canela, ell era l'únic home que quedava al poble i tenia una escopeta. Les dues dones encara creien llavors que el criminal no era cap dels veïns de la Pobla de Ferran i que el mal havia vingut de fora. Però Marimon, en qui buscaven refugi, els dispara amb l'escopeta des de casa seua, segurament des de la finestra. A la Marina li provoca ferides molt greus a la cara i al tòrax. A l'Antònia li destrossa la galta i uns quants dits de la mà amb què es va intentar protegir. Després, Marimon agafa a correcuita una muda de roba interior que sembla que ja tenia preparada, uns quants aliments i una ampolla de vi, i fuig cap al sud, suposa l'historiador Jordi Creus.
Creiem que va marxar però no heu vingut vosaltres, més o menys, però no heu vingut vosaltres, i va tirar cap a Belltall. Possiblement l'aixecament del sometent va ser molt ràpid, o sigui, no va passar... Creiem també que la matança la va començar cap allà dos quarts de quatre, i juntament amb el que ell ha explicat del xollador, aquesta estona que diuen unes veus, diuen que va estar tres quarts d'hora que el xollador aquí al poble, en total... amb les primeres batances i les últimes, va estar una hora i mitja. Llavors, cap a quarts de sis, una hora de les sis, ell emprenia la fugida.
Però encara quan fugia va fer l'intent de tornar a matar. Ja ho hem sentit explicar a Josep Canela, que ara ens ho precisa. En la seva fugida, Marimon va disparar contra l'àvia Rabadà i una neta seua, la més petita.
Ja va ser cap a les cavalles, del que aquí havia mort molt, i llavors el sortia aquella senyora amb una nena al braç, ell va treure l'escopeta i la va apuntar amb l'escopeta i no li va treure o no tenir l'escopeta carregada. No se sap el que va passar, que aquella senyora i la nena es van salvar de miracle, i llavors ja va agafar l'escopeta i llavors ja va marxar i es va amagar.
Aquesta nena va ser l'única dels quatre germans Rabadà Trilla que va salvar la vida. Fem recompte de les víctimes de Marimon, Adolf.
Els tres nens petits assassinats en un paller a primera hora de la tarda, una dona de 70 anys, la Francesca Canela, morta d'un tret en un corral, la Rosa Eloi, de 45, malferida a casa seva, on Marimon va matar també una nena a cops de pedestral, tres nens més grans assassinats en un altre paller i un altre noiet que ho va veure mort d'un tret quan fugia. També malferides la Marina Roca i l'Antònia Marimon. Volem dir, si et sembla, Carles, els noms dels nens, que eren els tres germans Rabadà Trilla, la Carme, la Ramona i el Josep, de 3, 4 i 11 anys, i també els tres germans Torres Vilaró, el Miquel, el Salvador i el Josep, de 3, 5 i 8 anys. La Teresa Roca en tenia 4, en Ramon Canela, 6 anys.
Crims.
Intentem imaginar el que devia ser tornar al poble per a tots els veïns que treballaven als camps de cereals dels voltants. Sentir els crits desesperats en aquell últim dia de birba que havia de ser de festa. Corre cap a casa sense saber encara què se n'ha fet del fill, la dona, la mare o la padrina. Josep Canela explica el cas del seu avi i del seu pare.
I quan van arribar aquí a casa, que van trobar el meu pare, la seva mare, i el meu padrí, la seva dona, pues imagini's el disgust i el cop dur que havien de patir. I imagina's, tingué d'agafar la meva padrina del modo que estava, ensangrentada a més no poder, portar-la cap al llit. Imagini's això, el cop tu que havia de ser.
Però el padrí i el pare de Josep Canela encara van trobar una altra víctima de Marimon al corral de casa.
Quan el meu pare i el meu padrí, que estaven treballant al camp, van vindre, que llavors se treballava amb animals, amb mules, llavors van vindre aquí, van trobar la casa, no sé si oberta o mig ajustada o alguna cosa així, i llavors, clar, la mula va entrar dintre l'entrada, i quan va veure la criatura allí al davant de l'estable, la mula, en vez de tirar endavant, tirava enrere, que perquè va veure allò, i esclar, va veure un bulto estrany allí al davant dels peus a l'entrada de l'estable, i la mula no volia entrar. I llavors, clar, el meu pare i el meu padrí, al veure que no, la mula no volia entrar, doncs llavors van descobrir que hi havia el cadàver d'aquesta nena allí.
Era el cosset de Ramona Rabadà, de només 4 anys. La commoció va ser immensa, ho explica l'historiador Jordi Creus.
El rebombori que es va armar aquí va ser, bueno, mai vist, no? Primer, perquè molta gent es va volcar amb el cas, no? Molta gent va vindre aquí amb afany d'ajudar, amb tot el possible, perquè les relacions amb Passanant eren molt estretes, no? O sigui, d'amistat, de parentela, vull dir, una germana del Josep Marimon estava casada a Passanant, o sigui, vull dir, molta relació, i pues, clar, els primers a vindre van ser els veïns, no? Però en aquell moment, quan venia la gent, encara no se sabia el número de víctimes que hi havia. No se sabia qui, en qui havia matat, en qui havia deixat de matar, no se sabia res. I clar, aquí hi havia una sèrie de pares que no sabien on eren els seus fills, i a mesura que anaven passant les hores i anaven trobant els cossos, doncs això... era un quadre de, bueno, de patiment...
Esgarrifós.
Disposem d'un altre testimoni de gran valor, el del mestre de Passanant, Josep Llop Marquès. L'hem trobat en l'interessant sèrie d'articles que el professor Joan Maria Minguet ha dedicat en aquests crims a la revista digital de Belltall. La sèrie es titula L'acte sublim de Marimon. Per què sublim? Així el va definir ni més ni menys que Salvador Dalí. Però aquesta és una altra història que ja explicarem quan toqui. Ara, un fragment del testimoni del mestre de Passanant que ens serveix per completar el relat del descobriment progressiu dels cadàvers en una escala creixent d'horror.
El que ha passat a Passanant és horrorós. Un cas sense precedents. El dissabte, dia 19, a les 5 de la tarda, sortiren els nens d'estudi en grups, com tots els dies, i marxaren cadascun als seus llogarrets. Al cap d'una hora i mitja arribà a la plaça de Passanant una dona esfereïda, descalça i demanant auxili, perquè hi havia morts i ferits a la pobla. Immediatament el senyor metge i altres persones anàrem al lloc dels fets. Trobàrem una dona greument ferida d'una perdigonada. Una dona no tan greu al mig del carrer. Tothom s'acoplà a auxiliar els ferits. Al cap de poca estona es trobà en un corral una dona de 65 anys morta d'un tret al cap. Això es balotà encara més al poble. Un dels que auxiliaven els ferits anà a casa seva en cerca de remeis casolans i es trobà a les escales amb la seva dona ferida mortalment d'un cop de destral al cap. Nou desori, altra volta crits, i mentre auxiliaven a la darrera, ens donem compte que a la porta d'un estable hi havia una nena de 4 anys que sagnava, víctima d'un cop de destral al cap. Deduint-se que en anar-se a amagar per l'esfereïment, fou atrapada allí per l'agressor. Impossible descriure el trasbals, en saber-se 2 morts i 3 ferits.
Quan van acabar d'explorar les cases i els pallers de la Pobla de Ferran, el nombre de víctimes de Marimon era de 8 nens i nenes i una dona morts, i 3 dones més malferides, una d'elles a un pas de morir, que era l'àvia paterna de Josep Canela.
No la van poder treure perquè ja estava massa malament, i llavors pues, va morir, i esclar, i llavors això, pues, això va ser un cop molt dur pel meu padrí, pel pare, per la germana del meu pare i per tots. I llavors, pues, clar, ell, això va ser una cosa pues, que va destrossar la vida de la meva família.
Fins al punt, explica també el pobre Canela, que al cap d'uns anys el seu pare va morir també, incapaç de suportar el dolor provocat per Marimon.
El meu pare, del disgust, pues se li van glaçar les sangs i va morir d'això. You
want it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.